l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent, una salutació a tots aquells que ens esteu seguint a través del canal de Twitch de la ràdio, ja en directe en aquest primer Twitch del 2022, i també des d'aquesta setmana recuperem l'antena a Ràdio Sabadell amb el Tribuna Preferent, per tant, una hora de tertúlia arlequinada, no només al canal de Twitch, sinó també, insistim, a la ràdio, per tant, benvinguts i benvingudes tots plegats en aquest primer Tribuna, com diem, del 2022. En un mes de gener, que serà força atípic, perquè s'han de disputar 6 partits, 2 més dels previstos, s'han de recuperar els del Costa Brava. De fet, demà mateix, a aquesta hora estarà jugant al Centre d'Esport Sabadell. A aquesta hora doncs, haurem jugat ja, haurem consumit mitja hora de la primera meitat. I com diem, són 6 partits, 3 dels quals s'hauran de jugar entre setmana. Aquest mateix partit, insistim. Després tindrem també el del Betis Deportivo, l'altre partit que s'ha de recuperar es farà en dimarts, i hi haurà jornada intersetmanal a finals del mes contra l'Alcoyano a la Nova Creu Alta. Però com diem, el més immediat és que el Centre d'Esport Sabadell juga demà contra el Costa Brava, un partit vital, ja així per començar l'any. Recordem, el Sabadell amb partits pendents, però a 6 punts de la salvació, el Costa Brava a 7, un punt per sota i un lloc per sota la classificació del Centre d'Esports, i per tant gairebé final anticipada per començar aquest 2022. Veig per aquí el Sergi Garcés ja present al xat del Tribuna Preferent, i veig per aquí al xat el Xavi Andreu, i no només al xat, sinó que el tenim aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Xavi, què tal?
Estic content, feia molt temps que no venia.
Home,
això del Covid és horrorós.
Aprofitant que no hi ha arlequinat aquesta setmana, l'arlequinat t'he pogut convèncer.
Et devia el retorn de la convidada.
I tant. I tenim també per aquí el David Soler. Què tal, David, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda.
Benvingut aquí al Tribuna Preferent, un David Soler, que l'altre dia el vèiem a la fotografia del Roger Manet a l'arribada, entrant amb la samarreta arlequinada a la Cap d'Any Reis, amb la Massana. Explica'ns també aquest moment, com va ser. Perquè s'ha tant penjat a sobre, no?
Se'm va penjar a sobre el company Santi Aymeric, i bueno, vam fer l'entrada aquesta triomfal.
El que no explica és que és empujada, al final de...
Sí, l'arribada a la plaça de la Creu Alta, que se't pugin a sobre en aquell moment...
Sí, i a més a més no va gaire sobrat.
És dur, no?
Sí.
Bé, doncs amb el Xavi, amb el David, farem aquesta tertúlia una hora avui aquí a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch i també a l'antena. Ja sabeu que entre tots els participants, això sí, al canal de Twitch de la ràdio, doncs sortejarem productes oficials del Centre d'Esport Sabadell cada setmana. Després també tenim el menú Telepizza. Però, com diem, l'actualitat mana. Xavi, David, després d'un mes força atípic, perquè el Sabadell només ha jugat un partit, el de Castalia, el va guanyar. Veníem d'una llarga aturada per aquest brot de coronavirus, una altra aturada pel Nadal, i ara Sant Tornem-hi sembla, doncs, això, que hagi passat un món, no? Perquè hem tingut molt poc futbol en un mes, en l'últim mes.
Sí, costa a vegades entendre aquests calendaris, evidentment el Sabadell provocat també pel brot de Covid, però és que després ara jugarem i després tornem a parar, però clar, això és una decisió que prenen els clubs a les seves assemblees o accepten els clubs, i per tant crec que no hi hem de donar massa voltes. És la realitat que tenim, però jo tinc moltes ganes de futbol, tinc moltes ganes de veure aquest equip cap on pot anar, i se m'ha fet tremendament llarguíssim tants dies sense futbol.
A més, David, en un mes que pot ser decisiu pel futur del Sabadell, perquè ara mateix són dos partits menys amb el conjunt que delimita aquesta salvació, però amb aquella sensació que aquest mes pot definir el futur, no?, del Sabadell en la resta de temporada.
Sí, aquests quatre primers partits principalment són els que ens diran on estarem, crec jo. Vull dir, són els principals partits que hem de guanyar i treure punts com sigui.
Recordem que el Sabadell, insistim, es troba a 6 punts de la salvació, amb aquests dos partits pendents, contra penúltim i últim. Per tant, més finals, més aroma de final impossible. No ens volíem veure en aquesta situació, però un cop allà...
És que veig que hi ha molta gent que... No, que queden molts partits. No m'expliqueu històries. O sigui, ha arribat el moment que el Sabadell guanyi partits, com va passar a Castelló, i realment sortim del descens, que serà dificilíssim, perquè, excepte el Betis Deportivo, els altres equips jo crec que fins i tot el Costa Brava estan... Ara hi ha una autèntica revolució de fitxatges, aquí porto el paper, com que això Twitch es pot ensenyar.
Que... Quants van ja? 24?
24,
aquí?
Però 20 del grup del Sabadell i 4 de l'altre grup. Això vol dir que en el grup 1 no hi ha un duro o no sé què vol
o
dir.
O s'estan reservant
pels últims dies de fitxatges. Però la qüestió és que en el grup del Sabadell, aquí tothom està fitxant, això vol dir que pot haver-hi canvis substancials en la manera de jugar de certs equips, i el Sabadell ha d'aprofitar aquests pròxims partits per fotre un cop sobre la taula i demostrar que aquesta plantilla té capacitat per no haver d'estar pensant que podem baixar a segona ref, perquè és que realment seria dramàtic.
De fet, Xavi, David, el mateix Munitis ha dit avui en roda de premsa que el Costa Brava de fa un mes que teníem preparat aquell partit no serveix gairebé per res. Recordem que hi ha hagut canvi de propietat al Costa Brava. Potser en algun moment deixem anar allò de Llagostera, perquè ho tenim molt interioritzat. Però que hi ha hagut canvi de propietat, s'ha acabat l'etapa Alzina Tarragó, al capdavant del Llagostera.
El matrimoni. Grans amics meus, per cert.
I ara, clar, amb aquesta nova propietat, han arribat també nous fitxatges. De fet, han fitxat ja 3 jugadors, un d'ells Nuha Marón, el davanter de Santa Coloma de Farners, que ja li va marcar el Sabadell a la nova Creu Alta, amb la samarreta de l'Ucamp, i 2 reforços més de l'Extremadura, Sergio Gil i Fran Varela. Clar, ja ha dit Munitis que avui tot allò que tenien estudiat de l'Extremadura, del Costa Brava, no serveix per res perquè ha canviat la forma de jugar.
No, és un equip nou, vull dir, al final, i juguen d'una altra manera, a més, vull dir que no, les referències anteriors no serveixen per gran cosa. I, bueno, serà un partit de cara...
Escolta, anem allà i...
Que sigui el que Déu vulgui, però hem de treure punts, com sigui.
Us imagineu un guió de partit estil Castellón? És allò...
Jo el dia del Castelló vaig patir bastant menys que molts partits.
Relativament, sí.
Cal dir que ells van tenir bones ocasions, el que passa que la xutaven fora. Tampoc la poder... I la més important la vam saber tapar. El problema és que ens costa fer perill. És a dir, som un equip que ens costa fer ocasions clares de gol i aprofitar-les. En aquell dia es va provocar un penal, es va transformar el penal i 3 punts i cap a casa. Jo crec que serà un partit complex, hi ha moltes baixes, probablement un canvi de disseny, la presència d'Iago Indias al mig del camp, crec que això és una cosa que queda bastant clar. Va ser el millor la primera part a Sanlúcar de Barrameda de la Copa. Jo crec que ens hem anat acostumant de que si fa falta, doncs Iago Indias jugarà al mig del camp.
Sí, sí, de fet avui ho ha deixat clar Pedro Munitis en aquesta roda de premsa, que mentre no hi sigui també Facu García, ja baixa assegurada, doncs jugarà Iago Indias. Comencem per escoltar el que deia el Xavi, el tema de les baixes. Dèiem al principi que no és freqüent, doncs, que avui al Tribuna Preferent, en dilluns, ens coincideixi amb una roda de premsa de... Doncs això, del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, però hem tingut roda de premsa de Munitis i ha dit això pel que fa a les baixes, les moltes baixes, ara les comentem, que tindrà demà el Centre d'Esports Sabadell.
Creo que vamos a ser capaces de sacar un equipo muy competitivo. Creo que tenemos 15 jugadores de primera plantilla y lo demás de chicos de cantera, que la verdad que bueno, pues han venido con muy buena actitud, como todos, y nos han aportado un montón a la hora de entrenar y preparados por si en un momento dado tienen que participar.
Les paraules de Pedro Munitis al voltant de la possible confecció de demà d'aquest 11. Ha dit 15 jugadors disponibles. Entenem que després hi ha jugadors com que estan en dinàmica de primer equip, com són Sergi Altimira o Froy Leal, però que tenen fitxa del B. Però, vaja, si un es posa a imaginar-se l'11 de demà...
Costa.
Poca variant tampoc ens pot deixar. Tu intuïes, Xavi, potser un canvi de dibuix provocat per aquestes moltes absències.
No té per què ser un canvi de dibuix. Com dèiem, un jugador que tens acostumat a pensar que jugarà en una posició o en una altra, jo vull veure com resol l'absència de Jacobo, que això sí que crec que ens pot fer veure una altra manera de moure's en la part de tres quarts. Escolta, jo crec que els jugadors del Sabadell han estat fitxats per ser un equip competitiu, estar a la part alta de la classificació, i no podem pensar que són incapaços de fer un bon partit al camp del Costa Brava a Palamós. Vull dir, és que, vull dir, no podem, hem de sortir pensant que som superiors, que podem guanyar, d'acord que ells han fet aquests fitxatges, però el Sabadell té una plantilla que ha de començar a demostrar les seves autèntiques realitats. Jo espero i desitjo que veiem un Sabadell que li dona la cara al partit i que no estem allà defensant. I és que és bastant diferent el model de joc de Monitis, eh? Vull dir, molt més amb tres tocs a l'àrea, vale?
Hem vist algunes pinzellades
ja, sí, clar, sí. I potser no és tant de control de pilota, però és de...
Més directe.
És directe, no?
És molt, vull dir, directe.
És molt més directe, i per tant has de tenir molta més habilitat a la part final per aprofitar aquest joc directe, no? Aviam si tenim sort.
David.
Sí, sí, la veritat és que jo el que trobo a faltar és una dinàmica positiva de resultats. Enganxant dos partits, jo crec que la plantilla és prou bona com per estar a mitja taula tranquil·lament. I estem patint, i jo trobo que hem estat patint des del principi de temporada per això, perquè no hem enganxat dos partits seguits guanyant.
Pel que fa a aquest trencaclosques, per cert, no ho hem recordat, però no hi són ni per sanció.
Va, comencem.
Vinga,
va.
Comencem. Jacobo, per què va veure la cinquena groga a Castàlia? Aguza i Estals, que van ser expulsats després del partit, no jugaran demà i no jugaran tampoc dissabte contra el Linares Deportivo. Després tenim els lesionats, el de llarga durada de César Morgado, després comentarem també com queda la situació del mercat de fitxatges que s'ha obert avui, i Facu García, el qual, deia abans el Xavi, ho comentàvem, Monitis ja l'ha descartat en roda de premsa i ha dit que compta amb Iago Indias com a mig centre. I després tenim els dos positius per Covid. Recordem que el club en va anunciar tres, però un dels quals era l'estaf tècnic, per tant...
Hem d'aclarir, quan diem estaf tècnic, que no és ni Monitis, ni Manolo Sánchez, ni el Jos, no, l'analista, eh?
L'estaf tècnic és molt ampli.
Els de negre.
No és l'estaf tècnic d'altres anys a segona, tant, quan són... era l'antiga segona B, que tenia tres o quatre...
Sí, sí, aquí n'hi ha molts més.
Correcte.
Per tant, són dos jugadors, un l'ha dit el Monitis.
Toni Gavarre.
L'altre juga de defensa. No passa res, juga de defensa, però crec que no anava a jugar a Palamós, per tant...
Aquí no sé quines proves m'estava fent el Roger Benet, que m'estava apuntant aquí els noms a la pantalla.
Però i... si no te'ls sabia.
Però més en gran, eh? Allò...
Sí.
Ha quedat clar, crec, Roger. Però bé, en fi... doncs això, demà acabarem de sortir de...
Aquí hi ha el tema de Ramon Folch, que cal saber. Ell està en dinàmica del primer equip, ha viatjat per fer grup, el que no sé si està en disposició de jugar massa minuts, però clar, un moment o altre ho hem de provar.
Ve d'una inactivitat ja de gairebé 4 mesos, amb la qual cosa a mi se'm fa difícil d'imaginar, no sé tu, David, per exemple, si el pots veure de titular demà, o si és una qüestió d'anar-lo introduint de mica en mica.
Jo, uns minuts al final, potser sí, però jo difícilment el vaig jugant de bon principi, perquè, bueno, és que no l'hem vist jugar pràcticament, aquest senyor. Ha jugat la pretemporada i...
I els tres primers partits de Lliga.
I els tres primers partits, sí, sí.
Que un va jugar infiltrat, crec que ja estava fumut, i jo crec que pot ser un fitxatge d'hivern. Hauríem de tenir aquest optimisme per aprofitar les qualitats de Ramon Folch, que quan l'hem vist jugar, doncs no crec que ningú pugui posar en dubte que és un jugador de superior categoria de la primera ref. Per tant, tant de bo aquest 2022 ens permeti recuperar el Ramon Folch, que va ser fitxat com a jugador franquícia, per això juntament amb Coc va estar el dia de la presentació de les samarretes, perquè es considerava que seria un emblema d'aquesta plantilla, i hem de desitjar que tot el que s'ha fet, que tot el que les proves, els canvis de recuperació, s'ha fet de tot buscant trobar la manera de recuperar pel futbol el migcampista tarragoní.
No sé si aquí algú més s'anima al xat a fer una mica de travessa de quin serà la Loto Monitis, podríem dir, de qui serà l'onze del tècnic càntabre demà a Palamós, al municipal de Palamós contra la Costa Brava. El que està clar és que hi ha una altra demarcació, aquest 11, que també ens porta a debat. Pel que hem vist ja en els primers dies, primeres setmanes de Pedro Munitis aquí a Sabadell, i és la cantarella de la porteria. Mira que havíem estat tranquils, i no, potser ens fem una mica pesats traient el nom un altre cop Dian Makai. Havíem estat tranquils en aquest debat en els últims dos anys a Sabadell, però Antonio Hidalgo canvia a Quique Royo per Emilio Bernat. Pedro Munitis, només arriba, canvia a Quique Royo per Emilio Bernat. Sintomàtic, no sintomàtic...
Bueno, no, perquè el primer dia no. El primer, no, el primer... dia juga Quique i li passa, sí, sí, però... que li passa l'última jugada del partit, que acabem perdent.
Però a Copa juga Emilio Bernat,
sí, Copa, però a Copa...
i després ja el següent partit de Lliga la decisió va ser Emilio Bernat.
Les estadístiques diuen que li fan més gols a Emilio Bernat, sí, que a Quique, però les sensacions sota els tres pals... aquí hauríem un debat. Tu,
sí,
David,
que... jo ho veig molt igualat. La veritat és que si el que veu és l'entrenador que el veu cada dia, i si dos entrenadors com els que tenim, o un el teníem i l'altre el tenim ara, han vist que el Emilio està més bé, doncs no se'n parli més.
Jo és que no sóc part imparcial, perquè som veïns, i clar, amb el Quique Royo, vivim en el mateix bloc de pisos. Jo sóc el president de la
comunitat.
De la comunitat, i per tant tinc molta... No, ara ho dic seriosament, que no és una broma. I clar, vulguis o no, hi ha una afinitat, però aquí el que val és el que veuen l'entrenador de porters del Centre d'Esport Sabadell i els tècnics del Centre d'Esport Sabadell, no? Jo crec que a Quique Royo se'l fitxa per ser titular, però tots sabíem que Emilio Bernat tenia ja una, diguem, una trajectòria...
No era un sub-23 qualsevol.
No era un sub-23 qualsevol, eh? I... és una decisió gens fàcil de prendre per la relació dins el vestidor, per moltes coses. És una posició específica, tot i que Munitis avui ha volgut sortir d'aquest tema amb elegància,
amb molta,
no?,
classe, sí,
amb molta classe, però és una decisió complexa. En definitiva, ha de jugar el que millor estigui.
Mira, doncs, precisament escoltem què ha dit Munitis a la roda de premsa, Roger, al voltant d'aquest tema.
No, bueno, la portería al final, bueno, sí que es una posición muy específica, pero nuestra forma de entender esto lo aplicamos a cualquier posición del equipo, ¿no? O sea, que al final, en este equipo que tiene muy claro que no hay ni titulares ni suplentes, sino que va a haber momentos para uno y momentos para otro. La decisión, pues momentos de forma, plan de partido, o sea, que vamos a tirar por ahí.
Doncs hem escoltat a Pedro Munitis precisament dient, com deia el Xavi, sortint amb elegància d'aquesta qüestió, sent diplomàtic, dient que serà una qüestió d'estats de forma. El David somriu també.
Estic molt sorprès de Munitis des que ha arribat al Sabadell. De veritat.
En quin sentit?
Perquè, no, de que intenta sempre ser positiu, de treure ferro a les circumstàncies.
Diu que, sempre diu que no vol queixes, eh?
No vol queixes, no vol... Li és igual si li fitxen o no li fitxen. I a més, com que, clar, la seva etapa d'entrenador en alguns llocs havia sigut molt menys comunicatiu que està sent aquí a Sabadell, és a dir, fins i tot a la seva manera d'expressar-se, ell ara sempre intenta imposar un somriure que... que vull dir que una vegada més el Sabadell ha d'estar agraït de que hem trobat un entrenador que busca solucions, no? És a dir, i això és molt important, perquè aquí ha arribat i tots són problemes, eh?
Sí, amb tot, això t'anava a dir, que amb tot el que li ha passat aquí, en els, què, no, ni dos mesos arriba que porta aquí, mes i mig, donen per fer un llibre.
Però em sembla que ara ja tenen casa, que com a mínim
ja... Però, clar, ja han deixat l'hotel.
Sí, vull dir, atenció, clar, com que estan els tres, el primer que li va passar ja és que... els seus dos companys de pis van agafar el Covid. Vull dir, clar, clar, és que el que li ha passat a Munitis des que està aquí, penseu que Munitis i Manolo Sánchez i el Jos ara, perquè el Jos va haver uns dies que no havia acabat encara la quarantena, perquè el va agafar després, que el Manolo, i això va provocar ja un xou, són els primers d'arribar a l'entrenament. O sigui, hi ha hagut dies allà al CAR que han arribat abans que Jordi Vanzuela i el seu fill. O sigui,
que ja van d'hora.
Que ja van d'hora, no? Perquè, a més, i es passen, ells munten cada dia tota la parafernàlia de les cintes, de les estàtues, dels pals, bueno, que és la seva feina, eh? Però vull dir, i si tu passes a ultimíssima hora del dia per la nova Creu Alta i veus una llumeta, allà estan ells. Clar, doncs... com que estan sols aquí, perquè no tenen la família, correcte. El Manolo té la família a Tenerife, el Pedro la té a, sí, sí, a Santander, clar,
el Jos a Alsàcia.
Alsàcia, vull dir, és d'Estrasburg, eh?
Sí. Sí.
Clar, això també fa que la teva única obsessió sigui el centre d'esport Sabadell, el futbol, i per tant, d'això espero que el Sabadell em tregui alguna cosa positiva.
Clar, si tot això són només condicionants perquè les coses ens vagin bé, vull dir, gent que treballa. Des del club s'estan fent les coses bé. Tenim el Branso, que és un tresor. Vull dir, és que no sé com no ens van anar bé els resultats. Vull dir, és algú digne d'estudi.
Les dinàmiques que molts dinàmiques, es diuen al món del futbol. Va, que tinc alguns comentaris per aquí. Per exemple, el Francesc deia Quique Royo ha comès més errors clau que han suposat gols en contra que Emilio Bernat.
Tot això és veritat. Això que acaben de dir és veritat.
Doncs això, el que deies tu, Xavi, abans, que Emilio Bernat ha rebut més gols en contra que Quique Royo, això és...
Però ha fet aturades de mèrit...
Té dues aturades de mèrit, també.
Però potser Quique Royo ha fet alguna errada no forçada, diguéssim, més que Emilio, i això amb un porter es veu de seguida.
El Toni diu... potser tenim doble pivot amb Iago i Altimira... o bé Ramon més endavant en el partit, per aquí podrien anar els trets, bàsicament perquè Iago i Altimira ara mateix són els únics disponibles al mig del camp, juntament amb Ramon Folk.
Bueno, ja perquè tu ja dones per fet que Boniti s'utilitza Boniquet per davant.
Com a mitja punta.
D'acord, bueno, però clar, això és una... Sí, sí, des del punt de vista del que ha manifestat l'entrenador, així és.
Igual que ha manifestat també una mica en la línia d'Hidalgo, que Néstor Querol és un punta, per ell és un punta, tot i que també es pot fer servir en altres demarcacions, fa la sensació que Boniquet s'ha establert com a mitja punta. No sé què opineu vosaltres, però...
Jo, és que un equip que els seus davanters porta, davanters centres autèntics porten 0 gols... És que...
Després, no m'obris aquest meló encara.
Encara no?
Encara no.
És que no dormo amb aquest meló. Perquè el futbol, saps el que manifesta una cosa positiva o negativa en el món del futbol? És el gol. Sense gols no es viu en el món del futbol.
Tal qual. I el Juanfran ens diu per aquí, Emilio Bernat, Muguruza, Guillem Molina, diu que si no està bé posaria... a Òscar Rubio. Hem dit a Ràdio Sabadell durant la setmana que Guillem Molina va acabar l'any amb molèsties, ha entrat l'any amb molèsties.
Però jo el que tinc entès que era per prevenció, perquè quedaven molts dies i era per evitar...
Sí, ha estat... Bé, de fet, ja va arrossegar molèsties físiques en l'últim partit a Castàlia.
Però és que
hi ha
alguna aparició i no aparició i era per aquest motiu. És que jo crec que... A mi m'agradaria pensar que Guillem Molina pot jugar contra el Costa Brava.
Seria important.
Esperem que sí.
La llista no n'hi ha, no? Això, a la meva època es donava la llista i tot això, ara això ja...
Llistes, saps què passa?
Falta mitja hora i diuen llista, quan falta mitja hora.
Amb les banquetes que hi ha avui dia també de...
Tan llargues,
que
no?
Pots fer 20 i pico convocats, doncs no tenen aquesta necessitat o aquesta pressió als clubs d'anunciar la llista de convocats. Diu, ho havíem deixat amb Muguruza, Guillem Molina, Leiscoc, Diego Caballo, Iago Indias, Altimira, i davant Alfred Planas, Néstor, Boniquet i Caixe. Podríem anar per aquí els trets. Això deixaria a la banqueta homes com Moja Sarfani o Aaron Rey, que també estaran al punt de mira.
Ara sí que faig un silenci, perquè això de la història del Moja i el Sabadell és per fer un llibre.
Guarda-t'ho per després. Va. Fem una cosa. Avui, per cert, recordeu que estem fent el programa via Twitch i via antena de Ràdio Sabadell. Nosaltres fem ara una aturada en el camí. Quan el Roger estigui allò preparat ens ven un parell d'anuncis. Per tant, els qui ens seguiu via Twitch, pantalla un momentet no a negre, però aquest logotip del Tribuna Preferent, i de seguida tornem aquí en directe a Ràdio Sabadell, a l'antena i al canal de Twitch, per comentar, per exemple, aquest meló que ens estava a punt d'obrir ara mateix el Xavi i Andreu. Fins ara!
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vinga, estem de tornada aquí a Ràdio Sabadell, a la 94.6, també al canal de Twitch de la ràdio, amb aquest Tribuna Preferent que estem fent amb el Xavi Andreu i amb el David Soler, el primer programa d'aquest 2022. Hem passat un moment per la publicitat i ja que estem de publicitat, doncs això, hem de recordar aquell moment casolà, el primer de l'any, de trucar a Telepizza. Com cada dilluns, sortegem un menú entre tots els participants responent a la pregunta que hem llançat avui i que va relacionada amb les samarretes, que la proposta de samarretes que ha fet el Centre d'Esport Sabadell de la pròxima temporada. Ara els hi preguntaré també al David i al Xavi. Bé, el David ens ha estat un dels participants. Veurem si tindrà sort o no, però doncs això. Recordeu que entre tots els participants, aquest menú Telepizza que a més us porten a casa. I a més podeu tastar les noves veggies, que són tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1 perquè a Telepizza estem molt bons, doblement bons. El Roger Benet em fa així amb els dits, amb el 2, doncs això, que estem molt bons. Xavi Andreu, per no condicionar aquí el sorteig, que el David és un dels participants, digue'm un número de l'1 al 8.
Ja saps quin és, el 7.
El 7, doncs mira, el Juanfran Lara,
ep,
que el teníem per aquí al xat, ho pots comprovar. T'has quedat a prop, David, per cert?
Sí,
sí, sí.
T'has quedat a gust.
T'has quedat a gust. Aquí ho pots comprovar.
Sí. És que jo jugava amb el 7, eh? És un tema, bueno. És un tema històric, això.
Doncs el Juanfran Lara, que ens deia, a quadres per davant, perquè hem preguntat com seria la vostra segona equipació ideal, el Sabadell, eh? Diu, a quadres per davant i per darrere, els colors sempre es poden anar innovant, com el negre i el groc fluorescent, i incorporar elements característics, com per exemple la torre de l'aigua, l'estadi, etc. M'agradaria llegir algun dels comentaris, perquè em semblen...
Que puc opinar sobre
sí,
això?
Sí, sí, ara...
No, és que no vull oblidar-me. Jo també he votat la segona opció de la segona equipació. La
sí? Fluorescent. Ara ens les ensenya aquí el Roger Benet.
Però ara tinc dubtes si amb aquest tipus de... Com estan els quadres a darrere, aquests quadres negres, si aquí cap bé el nom. És el clar. Això no sé si... Bueno, i només de pensar el Tetris que hauria de fer el Veranzuela, potser
el Blanço t'ho soluciona, vamos.
No, però fàcil. Mira, tenia per aquí, per exemple, Arlequinada amb una ceba gegant a l'esquena. La segona equipació amb la bandera de la ciutat, però no amb quadres, sinó la bandera de la ciutat tal qual. L'Arlequinada vermella i blanca, que ha estat un clàssic. El Joan deia, només hi ha una única resposta vàlida, Arlequinada, i preferiblement mantenir els colors de la segona equipació any rere any fent-los identitaris. Diu que l'Arlequinada verd i groga va resultar força potent. El Javi també deia la clàssica Arlequinada vermella i blanca. El David ens comentava que l'opció 2 proposada pel club la trobaves, David, molt, molt encertada, que l'única modificació seria l'escut a color. I el Marc ens deia també que l'equipació ha de ser sempre Arlequinada i a partir d'aquí anar jugant amb combinacions. Per exemple, es podria provar el negre i el taronja com a l'escut del Sabadell Rugby Club i així aprofitar per estrenyar llaços amb d'altres clubs de la ciutat. Mira, per aquí també tenim ja el Santi Valls, que diu que és una gran idea.
Quina és la gran idea, Santi?
Escollir les samarretes.
Ah,
ens deixin escollir les samarretes.
Vale.
I a partir d'aquí obro debat també al xat, perquè ha estat...
Aprofitant que el Santi Valls, abans que res, és arlequinat 100%, però ell és també regidor de l'Ajuntament, ja va ser en hora que el Sabadell no para de fer coses per la ciutat, i per la ciutat, i per la ciutat, i continuem sense firmar el conveni amb l'Ajuntament, que no és responsabilitat precisament del partit del Santi, però és responsabilitat de tots, perquè en definitiva jo crec que el Sabadell representa la idiosincràsia d'aquesta ciutat com altres coses, no? Com ara estem per la cultura i com ara estem gaudint d'un Nadal esplèndid de color i de tot tipus d'activitats culturals, em sembla molt bé, però van passant els mesos. Sí, però no acaba de trobar-se com establir aquest conveni i, sobretot, que després aquest conveni una de les parts, que en aquest cas és el Centre Esport Sabadell, li agradi la quantitat del conveni, no? Que això és una cosa... Perquè segur que al Sabadell li agrada, notícia que evidentment és pública i per tant no estic donant cap primícia.
I ara acabo de rematar aquest tema. Bé, de fet, deixa'm apuntar que la pilota ara mateix està a la taulada de l'Ajuntament de Sabadell, que està elaborant aquest estudi, ho va dir l'alcaldessa Marta Ferrés al voltant de l'impacte del Sabadell, i a partir d'aquí decidirien la quantitat.
I aquí estem aquí encallats.
Sí.
El que ja s'ha desencallat, perquè hi ha resolució definitiva, és que el Sabadell ha sigut una de les entitats que rebrà diners per en una de les diguem de les disposicions per pal·liar el Covid que ha fet la Generalitat de Catalunya. En concret és a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i o femenins absoluts que han participat durant la temporada 2021 en lligues regulars professionals, el Sabadell estava a segona divisió, i o lligues regulars de la màxima categoria estatal durant els mesos entre setembre i febrer i que han tingut restriccions d'accés al públic als seus espais de competició.
Deixa'm puntualitzar que aquí entraria també el Club Natació Sabadell.
Correcte, però jo com que estem fent la tribuna preferent
i
parlem del Sabadell...
Ja anava aquí,
però el Sabadell, atenció, perquè rep la màxima quantitat que pot rebre, que rebrà, són 200.000 euros. Vale, vol dir que alguna notícia positiva...
Alegria.
A la vida també va bé, saps?
Diners.
Que ara ningú es pensi que és per fitxar un jugador, perquè no oblideu que el Sabadell ja té un desajust en el pressupost per haver canviat el cos tècnic.
I ho va explicar també Esteve Calzada, que hi ha una quantitat de diners pressupostats que encara estaven pendents de cobrir via aquest acord, aquest conveni amb l'Ajuntament, o via, doncs mira, que entrin aquests 200.000 euros. Benvinguts siguin. Mira, Albert diu per aquí una samarreta amb miniquadrats tipus la selecció de Croàcia també podria quedar bé. Aquí ens farem tots ara dissenyadors, de segones equipacions del Centre d'Esport Sabadell.
Clar, els que som grans, jo els quadres és que ens identifiquen. Ja sé que hi ha molts equips que van d'arlequinat en el futbol espanyol, però los arlequinados, els arlequinats és el Sabadell.
Som nosaltres.
I, de fet, hi ha entitats de la ciutat de Sabadell, d'altres esports i també de futbol que van arlequinats perquè vam marcar el camí. De fet, alguns clubs van fer servir la samarreta del Sabadell per decidir la seva, no? Ja sé que és molt difícil i que el màrqueting és el que és, però per això jo crec que la primera no té cap dubte, no? La primera equipació, la requinada tota la vida. La que segona...
Que ens digui també la gent la seva, a través del chat del canal de Twitch, ara
Estem veient el darrere, oi? Veus on poses el nom i el número la segona?
Diuen per aquí, per cert, el Xavi Andreu dona un prestigi de primera divisió a la tertúlia,
Gràcies.
I sap millor que ningú el que és el Sabadell i pot explicar molt bé el que és el Sabadell.
És un problema d'edat, eh?
Veiem per aquí les opcions que ens ensenyava a la realització el Roger Benet. De la primera, anem a matar aquí la història. De la primera no entrarem massa
No hi ha debat, no? No hi ha
debat. Tu, David, l'altre dia anaves a la Cap d'Any Reis amb la Massana i és el més semblant, podríem dir-ho així, a
aquella Massana. Tradicional, i així ho ha vist pràcticament tothom. Vull dir, ha guanyat amb un 80%, o va estar guanyant per un 80%, o prop del 80%.
Alguna enquesta que vam fer aquí a la ràdio, que no és, bueno, però, massa...
Però pel que se'n suma via redes socials, això està fet.
Golejada, no?
Golejada, jo crec que sí.
És l'única golejada de la temporada, la primera equipació per l'any que ve.
Mira, aquí ens ensenyava, per cert, el Roger també.
Ara
fa uns segons ens ho ensenyava. Doncs això, la primera, que té aquesta novetat d'unes petites línies verticals de color blau.
Sí.
Però sobretot l'esquena, no? Recuperes l'esquena arlequinada visible mateix. I després el branço que faci feina en posar el nom allà al quadrat.
I ara estàvem veient la segona equipació per davant. Jo em mantenc amb la segona, però quan giro, veus, ara que... Quan giro, tinc aquest dubte, ara. Ara tinc aquest dubte. Amb la primera no hi ha cap problema.
Però és que tampoc no hi ha cap alternativa per les altres dues opcions, tampoc no hi ha arlequinat i tampoc no hi ha una solució, perquè l'altre porta un tros de ratlla, que també generaria el mateix problema, no? L'únic que la groga. Però la primera groga, tot i que és molt sabadellenca, no és gens arlequinada.
Diu el Santi, l'arlequinada sempre i jugar amb els colors. La segona, com diem, estem parlant de les segones equipacions, ja, la primera hem tancat la carpeta. La segona equipació, ho hem vist al quadre... Doncs que hi ha tant a la segona opció com a la tercera, i aquest quadre reservat
El dorsal i el...
Que jo estigui defensant la segona, que és fluorescent, amb 62 anys, és que això és el nom.
Tu dius, deies abans de començar, que era potser una aposta també per
la gent jove.
Sí, per
sí, 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 sí.
Pel mercat juvenil.
Pel mercat juvenil, sí.
Per modernitzar, i bueno, els grans equips estan fent servir aquests colors tan llampants, vull dir... Bueno.
No sé, tot és opinable, i el Sabadell...
Clar, a mi em sembla força d'entrenament, tot ho he de dir, perquè si no...
Tu, això ho tinc claríssim.
Però això
tu...
es podria matitzar si l'escut fos de color, que és un dels únics canvis que jo faria.
No, però l'escut de la segona és el que té el fosc en el lloc que ha de tenir. Perquè amb aquest tema d'això dels negatius dels escuts,
sí.
Jo vull veure els meus quadres blaus, encara que siguin negres, a on li toca. I en aquesta segona, la fluorescent, l'escut està bé, mira'l. En canvi, en els altres dos, si és en color sí, si no, crec que és la tercera.
De fet, no. la tercera opció, l'altre dia ho comentàvem a la redacció, que fins i tot l'arlequinat...
Està al revés.
Està al revés,
sí.
Correcte. No sé
sí,
si
sí.
Això molta gent s'ha...
Bueno, això ja ha passat en altres vegades a la història, ho sabeu.
No sé si això molta gent se n'havia assabentat,
i tant.
Però aquesta franja en diagonal... Diríem que el blau va al lloc del blanc i el blanc va al lloc del blau.
Repeteixo que això ja ha passat en sí. altres èpoques.
I portar l'escut a l'altra banda també.
Sí. Però si mires la segona, l'escut està bé. Perquè l'escut amb negatiu es pot fer d'una manera o d'una altra.
Sí.
I aquest escut amb que el blau, diguem, el fosc està a l'altra banda i el blanc passa a ser el principal de l'escut, està totalment integrat a escuts dels grafismes de les teles, a la nova Creu Alta, a la roba d'entrenament, un és d'una manera, l'altre és d'una altra, i això és un debat que ara millor que no el traiem, perquè només falta això, vull dir, ara només hem de parlar de què hem de guanyar. No, però un dia, si voleu, farem un monogràfic sobre els matisos de la imatge, no? Perquè avui en dia el màrqueting va evolucionar tant ràpid que moltes vegades quan es pren una decisió després es veuen les conseqüències però ja no hi ets a temps.
Si fem un recull de les segones equipacions del Sabadell en els últims 10 anys ens surten una paleta de colors interessant, eh? Ja no només
però mira,
colors, sinó dissenys.
Sort que hem tingut això de les samarretes per Nadal, perquè estava sense futbol aquí 3 setmanes, això era tremendo, eh?
Sí, sí.
Però sembla un tema que no sigui important, però és molt important la imatge del club. La seva samarreta és una insígnia, vull dir, el Sabadell és conegut, ho ha dit abans el Xavi, per la seva samarreta, vull dir, pel món, pel camp del món, i tothom sap qui és el Sabadell pels seus quadres. Si li traiem això, per més que hi hagi una torre de l'aigua, o per més que hi hagi qualsevol altra insígnia, els quadres, jo, per mi, són innegociables.
La primera, que us sembla, la primera opció? Perquè hem comentat una mica allò, la segona i la tercera,
perquè
però la primera,
la nova Creu Alta,
la primera
la
tenia força adeptes, també, eh?
Sí, no, però si com a samarreta està molt bé. No. El tema és que parlem de l'identitari, ara ha saltat la segona, i quan veus la segona d'entrada, dius, ep, té alguna cosa a veure amb el Sabadell. La tercera, bueno, perquè a part del groc hi ha els colors, en aquest cas, blanc i blaus, no blaus i blancs, però això és opinable.
A mi m'agrada la tercera, com a original,
no, sí, com a el més important és que hi ha molta gent que ha votat, que això vol dir que hi ha molta gent que està interessada en participar.
El primer dia ja havien votat més d'un 10% dels socis, i diria que en tenen temps fins dimecres per votar. Sí, fins dimecres dia 5, i el dia 6, teòricament, doncs, hem de saber els resultats de quina serà l'equipació al Centre d'Esport Sabadell la pròxima temporada.
Ara, som la pera, eh? Estem parlant de l'equipació de la pròxima temporada i estem en descens. Això és el nostre Sabadell, que funciona molt bé a nivell social, màrqueting i tal, però tenim aquí una pedra en el camí, que és la part esportiva.
Hi ha una qüestió de producció, eh? Home, és evident. Samarretes que s'ha de triar amb certa antelació.
De fet, fa molts dies que es va baixar a Elx a fer una reunió important, que és la que va acabar decidint aquests tres models, primera i segona opció, perquè n'hi havia més de models. És a dir, a la taula van sortir molts més models i es va acabar agafant aquests perquè el soci del Centre d'Esport Sabadell digués la seva.
Què us sembla, i amb això remato el tema, la renovació del contracte amb Hummel per dues temporades?
A mi Hummel em sembla una gran marca i fa bona feina. També t'has de dir que a mi m'agrada canviar de tant en tant, però això ja és una cosa personal.
No puc dir el que sé. Només dir-te que José García Coe està molt content. I no oblidem aquest senyor, amb les seves idees, amb els seus encerts i amb les seves errades, va formar part en un moment bastant crític, doncs, del Centre d'Esport Sabadell, i al final la seva relació amb l'actual Consell d'Administració és molt bo. la seva relació és molt bona, perquè hauríem de dir-ho així, i mira, doncs dos anys més i endavant, perquè no oblidem que el Sabadell està a primera ref i no sabem l'any que ve a quina categoria estarà. I per tant, Hummel també aposta pel Sabadell amb aquesta capacitat de fer aquests models i de permetre que es decideixin i totes aquestes coses, que és el que havíem reclamat una mica de Hummel, que no fos una samarreta que trobessis al mostruari, d'allò blanca, azul i negra. No, saps? I per tant, doncs, decisió presa i dos anys amb Hummel, i el que importa és que arribin les equipacions, que es puguin comprar, que el futbol base gaudeixi de les equipacions en temps i forma correctes, i endavant les atxes.
Estan complint.
És que al final serien 8 temporades, Vull dir que no moltes marques en la història del Centre d'Esport Sabadell...
La segona marca més utilitzada després de Kelme. No?
Doncs això. I Kelme en dues etapes.
Dues etapes.
Sí. Que en anys consecutius, diria, ara tiro de memòria, l'altre dia ho vam estar mirant amb el Sergi Parc, diria que es convertiria en la marca que més anys consecutius ha vestit el Sabadell. Per tant... història centenària, Sí que és veritat que...
Jo havia vingut amb la jaqueta.
Tu vas amb la jaqueta també de Hummel.
Mira, veus allò que et deia? Veus? Mira, com que estem a Twitch, veus això? Això és el que...
I per
això
de l'escut. I per la gent de la ràdio, direm que la part esquerra és blanca i la part dreta és negra.
Jo els vull alegrar. És igual, ja ho he discutit amb molta gent, això, ja. És igual.
En fi,
és la vida.
Decisió, debat tancat, Aquí hem fet aquesta pregunta a través de Twitter aquest matí. Com sempre, podeu participar cada setmana, cada dilluns, fins a 7, amb les vostres respostes, amb l'etiqueta a Telepizza, amb la menció a Telepizza i amb l'etiqueta TP946, i entrant al sorteig d'aquest menú per dues... aquest menú Telepizza, no? Bueno, per dues persones, és el sopar del futbol. Ja estem amb el xip de demà. Que ara anem a... Ara que són gairebé un quart de nou, queden 4 minuts per un quart de nou, ara sí anem a obrir els melons que Xavi Andreu abans havia promès.
Era per crear expectació perquè la gent no s'avorreixi a casa, O conduint, vull dir.
D'entrada, el Vicenç ens deia per què abans. Em deixeu ser desconfiat?
Ai.
Gavarre Covid segur? O el tenim a la nevera perquè surti al mercat d'hivern i no frustrar així una possible rescissió de contracte? És Covid segur.
Seguríssim.
100%. Vull dir, aquí no hi ha més...
No oblideu que quan van al CAR, qui passa el passaport Covid sóc jo, a la porta. Que fins i tot això és de fer pel Centre d'Esport Sabadell, perquè hi ha casuístiques complexes i la direcció del CAR, com a responsable de relacions externes, jo sóc el que amb aquesta màquina me'l verifica...
Tu demanes el DNI després també?
No, el DNI, no, home, coi, ja els conec, home. I hem hagut d'aprendre, perquè hi ha alguns s'han de fer proves, perquè, com sabeu, hi ha jugadors que no estaven vacunats, etc, que aquesta és una història que millor que l'oblidem, perquè hi ha prou problemes a portar.
Gavarre, David, l'hem vist prou ja, al Sabadell?
Jo no l'he vist, pràcticament. S'ha dit tot. Entre que no té jugat massa i que no li arriben ocasions, no ens ha dit... Aquest...
I les que li han arribat...
I les que li han arribat...
Perdona, perquè ara mateix potser no estaríem en descens. Bueno, no, potser sí. No, encara estaríem en descens. Però amb dos partits menys, molt més a prop de la salvació.
Sí.
Que és evident que només falla el que xuta últim, no? Això està clar.
Però, jo recordo però, alguna, la del Gesires a l'últim minut,
no, la que vam
contra
tenir,
el Villarreal...
Només començar, que això marca el desenvolupament del partit.
Són d'aquelles que en un equip on es genera poc...
Clar, tu veus els 20 minuts contra el Balona de Caixa, amb la jugada dels dos pals, i tot això s'ha diluït. És a dir, tant Gavarre com Caixa... El Caixa, que es lesiona en un partit de pretemporada, els minuts que va estar al camp, tothom allà a la meva zona deia, home, bé aquest jugador, la baixava, la controlava, creava, però va durar 20 minuts. I vull dir que s'han oblidat de jugar a futbol aquests futbolistes? Jo crec que no. Però també sabem que els futbolistes, els golejadors, van per ratxes i un jugador en un equip no funciona gens, canvia i comença a fer gols.
Digues, David.
Hem fitxat jugadors nosaltres que venien de fer gols a molts equips i han vingut aquí i s'han assecat.
Sí, això és una història...
Això és la història de...
Jo recordo un, el Keco Martínez, el dia, tu no te recordaràs, que va fer gols a tots els equips que va anar i aquí el Sabadell els fallava sota els pals, sol. Vull dir, que hi ha futbolistes... Jo crec que aquest any és francament dur pels que els van fitxar, veure com aquests futbolistes no participen en les accions clares de gol de l'equip, o si les tenen, les fallen de manera... estrepitosa.
Més enllà d'això, i potser ho lligo una mica amb el debat que comentàvem abans de la porteria, també és simptomàtic que amb Antoni Hidalgo a la banqueta finalment apostés, acabés els seus últims dies aquí al Sabadell apostant per Jacobo González com a davanter centre, i amb Néstor Querol també el van veure dies doncs actuant com a nou, i que els primers dies de Munitis hagin estat també amb Néstor Querol i amb Jacobo González.
Bueno, és que Jacobo és el màxim golejador de l'equip, no?
Sí, sí, sí. Jacobo ja ho vam dir a l'últim tribunal.
Jacobo està responent a les expectatives, tot i que hi ha partits que sembla que se'n vagi. Però com a mínim és el que se li pot demanar. O sigui, Caixa no està responent a les expectatives, Gavarre no està responent a les expectatives, el meu estimat Aaron Rey no està responent a les expectatives, Moja no està responent a les expectatives, i així podríem continuar. Jacobo ha respost a les expectatives.
Sí. Jo em refereixo més enllà d'això a que un entrenador nou arribi i en qüestió de 2-3 partits opti sobretot perquè Caixa i Gavarre ocupin la banqueta. Vull dir que ja no els hi doni ni aquesta oportunitat de...
Algú es veurà els entrenaments. Algú veurà.
Sí, sí, sí.
Algú veurà. No sé. I si he vist algun vídeo, també es veurà les pilotes que han penjat a...
És que no podem anar, pitjor no podem anar. Vituri, això és l'important. El fet important és que el Sabadell només pot anar a millor. Perquè si anem a pitjor, venen temps difícils, eh?
Sí, sí.
Però no podem anar pitjor. Vull dir, i per tant, espero que aquest jugador, el que es quedi de cara a la segona volta, doncs ens ofereixi alguna cosa que faci que s'estrenin en el seu caseller de golejadors.
Ens deia, perquè el Farqui, per rematar el tema, diu un dubte que fins ara no he pogut escriure. L'opció 3 de la segona equipació seria vàlida? Crec recordar que per normativa les segones equipacions no poden repetir colors de la primera. En aquest cas seria predominant el groc, i per tant el Sabadell sí que podria fer servir aquesta segona equipació, tot i tenir aquest detall, però la franja en diagonal seria mínima. I diu el Santi, si trobem a faltar Guruceta. Diu que ara faria feina. Home, Guruceta ara mateix està en el seu millor moment de la temporada, però recordem que es va passar 15 partits sense marcar a la Morevieta. Sí que és cert que em va fer, diria que va ser 4 en les últimes 3 jornades. El trobo a faltar, Guruceta, o no?
Jo a faltar no el trobo a faltar, però el que dèiem abans...
No el trobo a faltar, el davanter que faci gols, però clar, el Guruceta que vam veure aquí li passava el mateix que en aquests davanters que tenim.
És un tema de confiança, ja, els davanters i el propi grup. El grup ara no està en confiança, no entren a les pilotes.
El Vicenç pregunta si hi ha probabilitats de portar un nou, si existeixen o són remotes. Em guardo aquesta pregunta abans de res. Insistim, Gavarre, que també ha sortit en tots els rumors de possible rampa de sortida. Moja, per cert, que és l'altre nom que ha sonat per abandonar el Sabadell en aquest mercat.
Avui el Cornellà ha fitxat a Jorge Balín del Deportivo, perquè l'Àlex Pla se n'ha anat a una categoria inferior, al Badalona. Clar, tu dius, a on pot anar Moja? Home, pel seu caché, aquest jugador, amb l'edat que té, ha de vigilar, perquè si va avall, no, ell ha d'anar amunt. Amunt, qui el fitxarà amb la temporada? Per tant, per això tot diem, bueno, si ve una oferta de l'estranger, doncs fenomenal.
Pot semblar ara mateix l'única sortida, o la sortida més factible, perquè al final estem parlant de...
No ho sé, perquè...
Si el Sabadell vol que surti Moja...
És ell, això...
S'ha de tenir clar.
És ell el que ha de decidir-ho.
Fotografia, per cert, que ens ensenya el Roger Manet de Guruceta posant-li el cul a la cara a Monxo la temporada passada en el Girona-Sabadell, que es va jugar aquestes dates, es va jugar el 4 de gener.
Sí, sí, ja us he escoltat avui, sí. No, és que no m'agradaria centralitzar això amb Moja, però és que Moja, clar, és un jugador que pel que cobra, perquè realment el que ha fet en el futbol doncs era per esperar que li anessin millor les coses. Jo no he dit en cap moment que Moja no estigui integrat, que no treballi, perquè jo veig els entrenaments i puc dir, tant a Hidalgo com a Munitis, que no he vist mal rotllo, he vist... a vegades seriositat, perquè els moments han sigut...
Per la situació.
Però, i que aquests dies, per l'estil d'entrenaments i per una sèrie de coses, noto que els jugadors s'estan alliberant, no? Perquè, clar, és que han sigut un any i mig duríssim, l'any de segona A i el primer mig any de primera ref, no? És lògic que ara, bueno, els jugadors, amb aquestes imatges que esteu veient, que per cert són del CAR, no?
Sí.
Es veu que hi ha un ambient distès, no? Tot i que ara els jugadors venen la majoria sols, només els joves, que per cert n'han vingut molts,
Aquesta setmana, sí.
Aquesta
setmana
han vingut tant del juvenil com del filial.
Bé, per protocol, els jugadors del primer equip han de venir amb els seus cotxes ara.
Sí, tots. Però és que ara ja no es canvien a la Creu Alta, també. El Sabadell ha imposat un nou protocol per evitar el Covid, que és que la gent ja ve de casa canviada, acaba tot i se'n van cap a casa. Vull dir, estem minimitzant al màxim els problemes, però el Covid ens acompanya, ens acompanyarà, i li està passant a tots els equips, i tampoc ens estressem si el té un o el té l'altre, perquè això és gairebé una loteria. És evident que si estàs vacunat i tens 3 dosis, és molt més difícil que tinguis el Covid que no el que no està vacunat. Això és evident. I el que s'ha d'intentar és que doncs minimitzar els riscos al màxim, no? Però vull dir, el Sabadell fitxarà un central ja. Això està més clar que l'aigua. I si marxa algú, després la feina de Miguel Deita.
No te m'avancis. Ara parlem del tema central, que és que hem d'escoltar Munitis. Per rematar el tema Moja, potser, i en la línia dels noms
si estàvem parlant de fitxatges i de...
Sí, ara, però vull que Munitis m'introdueixi el tema.
Ah, val, adelante, Pedro.
Correcte. No, per rematar el tema Moja, potser, David, també una mica és el resum dels noms que hem anat fent, no? Els jugadors que van ser fitxats a l'estiu com a troncals són els que no estan complint les expectatives. Hem parlat, per exemple, de Quique Arroyo a la porteria, venia de ser el porter menys golejat amb el Badajoz. Hem parlat de Mohamed Zarfani, que venia de ser 2 anys enrere Pichichi del grup 3 de segona B amb l'Espanyol B. Ramon Folk al mig del camp, primera divisió amb l'Elche, a segona havia estat amb el Tenerife. Potser és el principal mal.
És que aquests jugadors, si no estiguessin al Sabadell i es digués el seu nom per fitxar-lo nosaltres, o sigui, el Mojo no estigués al Sabadell, estigués a l'Espanyol, hagués continuat a l'Espanyol B, i estiguéssim parant de reforçar, estaríem pensant que és un molt bon reforç. Sí o no?
Sí.
La majoria dels jugadors que estan parlant, que tenim nosaltres ara, ara vinguéssim...
A l'estiu el vam etiquetar tots, com el reforç estrella,
Llavors...
Perquè el sou també, així ho indicava.
I tampoc veig que les possibles incorporacions siguin noms que il·lusionin molt. Les possibles entrades...
Clar, perquè potser no els coneixem, no?
No els coneixem.
Bueno, clar, poden... si jo començo...
Però encara que il·lusionin, si aquests, no funcionen...
Aquests 24 d'aquí... Bueno, Nico Del Monte, perquè havia jugat al Sabadell. Jordan Sánchez, que ha fitxat pel Zamora, que també va jugar al Sabadell, el gallec. El Nuja, perquè l'hem viscut aquí. Bueno, Quique Márquez, Pau Torres...
I una pregunta. I de nou, el Manel Martínez, havia escoltat jo que el volen fer un canvi...
S'havia rumorejat amb l'Algeciras.
Amb l'Algeciras, que volia fer un canvi, no?
No sé exactament ara mateix com estarà l'operació.
Vol dir que allà no
l'entra molt a pressi. Volia quedar-se... l'Atlètic Balears volia...
volia
fitxar el jovenet... jugador del que tant ha destacat el jefe.
Això és una cosa que també afecta el jugador, crec jo. Si tens un jugador que el fiques a la rampa de sortida, després quan es queda veiem com s'ho pren.
Escoltem, Roger, què ha dit avui Pedro Munitis, i ara que dediquem aquests últims 8-9 minuts de programa a parlar del mercat de fitxatges, de com es presenta aquest mes de gener al Centre d'Esport Sabadell, al voltant de Gavarre, i com ho ha lligat per dir el que deia el Xavi, que la prioritat és, encara que molts diguin, no, home, hem de fitxar un davanter, doncs la prioritat de Munitis ara mateix és substituir la baixa de Morgado.
Bueno, la única noticia que tengo es que está con COVID, o sea que ahora mismo no podemos contar con él. Si estuviera bien de salud, para nosotros sería un jugador más de nuestro equipo. No tengo ninguna noticia de ningún movimiento. A veces vosotros os llegan más cosas de las que nos llegan a nosotros. Desde el primer día que llegué dije que estaba, que quería a morir. En cada uno de los jugadores de esta plantilla, en mi opinión, no ha cambiado en absoluto. La única circunstancia que ha cambiado es la lesión de César Morgado. Por lo demás, mi discurso no cambia. Sigo en la misma línea. El club me habló muy claro de que en el mercado de invierno pues no había posibilidad de hacer nada, y como es así, ni me lo planteo. Sí que es cierto que ahora la lesión de César, bueno, pues modifica un poco el escenario, y ahí sí que tenemos que intentar encontrar una solución, que ahora mismo es en lo único que estamos ocupados.
Doncs això, més clar l'aigua,
No.
Prioritat, trobar un central.
Doncs portem-lo ja, perquè com que no sabem qui és, doncs que, per evitar especulacions, ja.
Què et sembla tu, David?
I que entri amb dinàmica d'equip, perquè després diem que no està preparat, 3 setmanes més, ens fa falta ara.
Jo crec que saben el que volen. Jo tinc entès que el secretari tècnic, Miguel Dita, tot el que és la feina de scouting està acabada en totes les posicions que es puguin reforçar en cas de que hi hagi moviments. Una altra cosa és que després, quan tu vas a negociar, venen els problemes. Que, aquesta famosa llista dels 24, només hi ha 3 cedits.
Això ho has de penjar a Twitter o has de fer alguna...
No, això ho ha fet Rafa Mainet, no ho he fet jo. No, home, no.
Pensava que havies estat aquí aquesta tarda.
Ja, no, home, que no. El Rafa Mainet és una màquina amb això. No, vull dir, però que la majoria són traspassos, bueno, traspassos, gent que ha quedat lliure, no? És a dir, només hi ha 3 cedits. O sigui, la resta vol dir que hi ha gent que es desvincula, per tant hi ha negociacions i això, i clar, la gent va veient que el San Fernando no para de fitxar, que el Balompédic Alirense no para de fitxar, que tothom aquí fa el que pot, no? Però el Sabadell ja ho ha explicat, i hem de tenir molt clar que és que no podem demanar als que rasquen la butxaca que se la continuïn rascant perquè nosaltres pensem que han de venir un jugador. Sí, els hi podem dir, però no podem
exigir.
Exacte, molt bé, David, sí, sí. Podem dir, però no exigir. I tant de bo, doncs, es pugui moure una mica el mercat i el Sabadell pugui fer alguna modificació, sempre i quan algun dels jugadors que tenim a la plantilla ens obri les portes a fer-ho. I a lo millor aquests jugadors pensen que poden jugar i que poden donar el rendiment que esperàvem a principi de temporada. Doncs haurem de tirar endavant amb ells. Queden molts dies, per això.
Sí, sí, tants com 28, de 4 setmanes de mercat. Cauen dilluns, per cert.
Va molt bé, això.
No, dic perquè el dilluns ja l'Arlequinati ja ha tribuna preferent. Vull dir que igual hem de fer aquell dia un especial última hora de mercat.
No, això no. Jo gravo a les 7 de la tarda, Vull dir que tot ha d'estar...
Tant de bo tingui la feina.
Dati beneït entre les 7 i les 8,
Sí, veurem com queda la cosa. Sembla ser que el mercat tanca a les 6 de la tarda.
Veus, ja anem bé, ja anem bé. Gràcies, Luis Rubiales.
Després, bé... David, el que dèiem, al final, missatge de Munitis, queda prou clara la cosa, que el club s'està movent per cobrir aquesta baixa de Morgado, i després ja...
En parlarem. L'entrenador vol un central, doncs que se li doni. El millor central possible.
Un central esquerrà.
Correcte. I al final, la posició de central dret, hi ha l'Escoc, i d'allà sempre tens Guillem Molina... Iago Indias...
Guillem Molina pot jugar als dos bandos. Guillem Molina també pot jugar al mig del camp, que ja ho hem vist.
Sí.
No, però no crec que vagi per aquí, això. Perquè ja ho ha dit l'entrenador, no? Però, bueno, juguem amb aquesta línia de 4. L'equip ha de començar per mantenir la solidesa, el marcador 0 i
fer gols.
I fer gols.
Fins i tot a la següent resposta sí que és cert que Munitis també ha deixat entreveure que una altra solució podria ser un reforç al mig del camp, una mena de stopper, i considerar Iago Indias com a central, perquè a la següent resposta ha dit que ara mateix consideren Iago Indias com pivot al mig del camp.
Perquè has vist que té la capacitat i el lideratge per moure la pilota al mig del camp, perquè el Sabadell té un problema, el no tenir Ramon Folk té un problema, excepte que li donguis galons a Sergi Altimira, però clar, Aguza, Boniquet ja no, és que portem anys amb aquest problema al mig del camp de tenir constructors que realment es notin i que vegis en els partits que marquen aquella època. Ara ve el cap Juanjo Carrico,
Juanjo Fiercoles.
Fiercoles. Sí. Dius, vale, Juvenal, vale. O sigui,
el Sabadell a l'època de l'ascens de Dipurua va tenir jugadors a Albert Puigdollers, Julián Robles,
i nosaltres ens falta al mig del camp, perquè és una posició difícil econòmicament cara, i anar al mercat d'hivern per una posició com aquesta, aquí, vull dir, has de tirar cap amunt. Jo no veig el Sabadell ara mateix en capacitat de fitxar un tio amb galons al mig del camp, amb la situació que ens han explicat i que han explicat a la Junta General d'Accionistes que té el Sabadell, no? I per tant hem d'assumir que som un club amb història, però que som un club amb la situació que vivim econòmicament, i que hem d'agrair que hi hagi inversors que mantenen el Sabadell doncs ben posicionat i amb una tranquil·litat empresarial que feia molts anys que no tenien.
I agraïts, perquè veient el pati com està, no és fàcil.
Veurem també, no ens queda temps, em feia ja el senyal al Roger que quedaven 2 minuts, però molt important també el que va obrir Esteve Calzada a la Junta General d'Accionistes, explicant tots els calés que havien posat tant ell com l'altre grup encapçalat, o amb Pau Morilla Giner com a portaveu, en aquests últims anys, i deixant entreveure que l'aixeta
Bueno, això és el futbol, però això és el futbol. Són perquè empreses, no... són empreses, sí. I però no us preocupeu tant. Vull dir, una cosa és que el sector d'Esteve Calçada doncs estigui, diguem, ja molt castigat pels anys que porta el club,
sí.
El de Pau Morilla Giner una mica diferent, però que segur que no deixaran el Sabadell si no hi ha doncs algú que recull aquest testimoni, ja que ara mateix això no és un problema ni ens ha d'interessar. El que ens ha d'interessar és guanyar el Costa Brava, és guanyar el Linares, és guanyar el Betis de Deportivo.
Demà, comencem per demà. Comencem per demà, a les 7, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Va, que queda un minutet, em diu el Roger Benet, per tant, temps per acomiadar-vos. El David Soler, gràcies per estar aquí.
A vosaltres per convidar-me.
I per aquesta fotografia magnífica que ens vas... Bé, li vas permetre fer el Roger Benet a la línia d'arribada de la cap d'entre ells, i el Xavi Andreu, que avui no hi havia l'Arlequinat i per tant l'hem pogut convèncer per estar aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell.
Per mi és un plaer i avui agraïus a vosaltres que sempre que us demano que vingueu a l'Arlequinat, allà esteu.
Gràcies al Roger Benet, al control de so i la realització, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell, a la 94.6 i al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Adéu-siau, vagi bé.